Vinga, anem amb el Lluís Miquel Pérez. Lluís, molt bon dia.
Hola, bon dia, Àlex.
Actualitzem ni que sigui, que cada vegada que et dono pas doncs, tenim el temps. S'estan acostant, no?, aquestes pluges, com ens avançaves en les àrees de servei del matí.
Mm-hmm. Sí, de fet, ja estem tenint aquestes tongades. Avui serà una jornada variable, per tant, no estarà tot el dia plovent. De fet, a hores d'ara, Àlex, ha deixat de ploure a moltes zones del Principat, però no cal dir que el sol radiant tampoc el tenim. S'obre alguna escletxa de sol, en algun moment fa una miqueta més el trarrei, però la veritat és que els núvols segueixen imperant a tots els Pirineus. I hi ha d'haver noves tongades de tempesta. Aquesta zona de ruixats, i en algun moment amb força fins i tot, tornarà a afectar-nos cap allà al migdia, cap allà a les 12 o 1 del migdia, nova tongada, i ja en vista la tarda, cap a les 4, 5, 6 de la tarda, nous ruixats. Per tant, piano, piano, anirem remullant el terreny, tot i que avisem, Àlex, en algun moment plourà amb molta força, com ha passat aquest matí.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do aquell quartet d'hora 20 minutets en la que ha caigut aquí, però cats and dogs, que diuen en anglès.
Sí, així és. De fet, mira, les estacions meteorològiques, les estacions, sobretot les que es diuen Davis, que són estacions automàtiques, quan plou molt fort et diu això dels cats and dogs. I ens diu, ens dona fe, bàsicament, que estan caient més de 6 o 7 dècimes de litre per metre quadrat i minut, el que podrien ser a partir dels 30-35 litres per metre quadrat i hora. És el que dèiem aquest matí, Àlex. Per sort, quan es donen aquestes intensitats tan elevades de precipitació, el que es diu minutals, no està plovent una hora seguida, perquè si plogués una hora seguida aquest ritme, estaríem parlant, per exemple, que avui s'haurien recollit 90 o 100 litres per metre quadrat en una hora. Són precipitacions molt fortes. Es diu, més o menys, mira, això no ho teníem previst avui, Àlex, en el nostre tema, però sí que ho comentem. Quan diem allò de pluja feble, pluja o precipitació, eh? Precipitació feble, moderada, forta, molt forta, torrencial, què vol dir? Doncs la feble és la que recull menys de 5 litres per metre quadrat en una hora. Per tant, és una pluja d'anar fent, una pluja mitja, una pluja... Sí, un xin-xim, un xirimiri, una pluja d'aquelles d'hivern, fins i tot. Quan estem parlant de 5 a 15 litres per metre quadrat i hora, estem parlant de pluges moderades. Per tant, és una pluja de la que a nosaltres, almenys a mi personalment, no m'agrada dir moderada, sinó pluja alegre, una pluja abundant. Aquesta seria podríem dir, la precisió personal. De 15 litres per metre quadrat a 25, estem parlant que la pluja o la precipitació és forta. Per tant, si ens recollim 24 litres en una hora, és que la pluja és forta. Si va de 25, aproximadament, aquests 60 litres per metre quadrat és una precipitació molt forta. O sigui, allò de compta amb les tempestes molt fortes. Vol dir que deixaran, en qüestió d'un minut o dos, doncs potser 2 o 3 litres per metre quadrat. I si aquesta precipitació supera el litre per minut, ja diem, Àlex, no vol dir que estigui 60 minuts plovent, sinó que en un moment donat hi hagi aquesta intensitat de més d'un litre a minut, és una pluja o una precipitació torrencial. Rècords, a casa nostra n'hi ha hagut de ben bé 4-5 litres per minut. O sigui que imagina si hagués estat plovent una hora. Haurien caigut 200 o 250 litres per metre quadrat només en una hora.
Imagina't. I tant que sí. Un dia parlarem, segur, en aquests apunts de ciència de les precipitacions. Però avui parlem de llum, entenc, no? Perquè he dit que volies parlar-nos d'iridescències i de núvols pulsants. Jo la iridescència sí que havia sentit alguna vegada, que és un fenomen òptic que té a veure doncs, amb la diferent tonalitat de la llum segons l'angle, precisament, en què aquesta llum incideix sobre una superfície qualsevol, no? O sobre una superfície concreta, més ben dit. Ara bé, de núvol pulsant no en tinc ni idea del que és.
Sí, de fet, això dels núvols pulsants també és un fenomen òptic, però que s'ha de donar en condicions molt, molt, molt concretes i, sobretot, es dona en situacions de tempestes molt fortes. No deixa de ser un fenomen òptic, Àlex, però la gènesi és una mica diferent de la que serien les iridescències normals. Si vols, això ho deixem pel final, tot això de les iridescències, doncs, com molt bé tu comentaves, no deixa de ser un fenomen òptic en forma de coloraines que hi ha al cel, o sigui, núvols que es formen i que acaben tenint aquests colors de l'arc de Sant Martí, sobretot, en funció de com incideix el sol en aquestes nuvolades, en aquests nuvolets. A veure, això de les iridescències no deixen de ser més que fenòmens òptics, ja diem, produïts perquè en els núvols on es formen aquestes iridescències, doncs la temperatura és molt baixa. Per tant, estem parlant de núvols alts. Poden ser núvols alts d'aquells cirrus, d'aquells cirrostrats que es coneixen així, o bé poden ser encluses de tempesta, que són que quan ha crescut una tempesta fins a dalt de tot, fins al límit de la tropopausa que es diu, fins als 10, 12, 13 quilòmetres d'altura, doncs els núvols es comencen a fibrar i es comencen a quedar prims. Bé, en aquestes altures, a partir dels 8 quilòmetres més o menys d'altura, tot està format de gel. Per tant, els núvols són de cristalls de gel. Clar, un cristall de gel actua com si fos un mirall. Clar. Per tant, els rajos de sol, en el moment que incideixen en aquests prismes, que serien així, doncs refracten el llum solar. El llum solar nosaltres el veiem de color blanc, o sigui, nosaltres mirem cap al cel i el sol el veiem de color blanc. En canvi, quan el llum ha de travessar quan travessen aquests rajos de llum un prisma, o sigui, un cristall de gel, el que fa és dispersar-se aquesta llum en els 7 colors que té l'arc de Sant Martí. O sigui, en els 7 colors que té la llum blanca. Tots barrejats fan llum blanca, però descomposades fan els colors de l'arc de Sant Martí. Per tant, nosaltres veiem efectes òptics en forma d'arcs de Sant Martí en els núvols. I es pot veure tant al migdia com a la tarda. El que passa és que en funció de si és aviat, entès com al migdia, o tard, ja quan es fa de dia, o bé, sobretot quan arriba el capvespre, els fenòmens que podem veure al voltant del sol són diferents.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí. De fet, a veure, alguns són molt espectaculars.
Sí, perquè,
mira, n'hi ha tres que són molt, molt, molt curiosos, o els més coneguts. Un es diu Halo, amb H, Halo, i l'altre seria semblant, serien dos que són semblants entre ells, que un es diu Pareli o Falsos Sols. Mira, el més espectacular de tots és el fals sol. Començo pel primer, aquest que et dic, de l'Halo. L'Halo, sobretot, es dona a les hores centrals del dia, i és quan el sol està més amunt. Es pot veure tant a l'estiu com a l'hivern, en l'època que sigui, però, clar, necessitem que es formin aquests núvols tan primets. Núvols que, tècnicament, Àlex, ens diuen que el cel està cobert. O sigui, tu quan fas un registre de la nuvolositat que hi ha, tu has de dir que tenim el cel cobert. Però, clar, la gent té la percepció que quan està cobert és que està negre el cel, clar, que està plovent i que el temps és trist. I no té per què ser així. Un cel cobert de núvols més baixos, lògicament, ens deixa tot moix, tot rúfol. En canvi, núvols molt alts, tècnicament, està cobert el cel, però són tan prims, són tan esquifits, que deixen passar tota la llum solar al voltant. Però, clar, hi ha una trampa per saber si hi ha núvols prims, i és mirar el cel. Tu, quan veus al voltant del sol un arc de Sant Martí rodó, no és un arc de Sant Martí, sinó un arc sencer, un cercle de Sant Martí, podríem dir, al voltant del sol, simètricament dibuixat i simètricament col·locat, això és que t'està dient que s'ha format un halo.
Però tant, aquesta observació...
Han entrat enmig dels núvols.
Però sí, aquesta observació, Luismi, feta a ull nu...
Sí, a ull nu.
És difícil d'aguantar mirar el sol de front.
No s'ha de mirar molta estona, però sí que és veritat que no és com mirar un eclipsi, per exemple. Tu mirar un eclipsi vol dir que has de mirar directament al sol. Uh-huh. És molt perillós per la vista, no?
Clar.
Però aquest arc de Sant Martí invertit, tot sigui dit, els colors estan invertits, produït per el fenomen aquest de la refracció de la llum, doncs està aquest arc de Sant Martí complet, o sigui, aquest cercle de Sant Martí es forma a uns, podríem dir, hi ha uns graus de diferència respecte al sol. Per tant, no hem de mirar directament al sol, hem de mirar una mica embolcallant el sol.
Uh-huh.
Per tant, es pot mirar una estona més a ull nu. Però sí que és veritat que si tu, per exemple, busques per internet, és curiós, perquè per fer una bona fotografia d'un halo has de buscar un punt que tapi el sol. I, per exemple, d'això dels halos, un bon mètode és anar pel carrer i trobar un fanal. Tu vas buscant el fanal i fas de projecció amb el sol. I que el fanal et faci que tapi el sol. Al voltant del sol es veu aquesta aureola, o sigui, aquesta rodona, com si fos un sant d'aquest halo. Ja us dic, mirar directament a l'halo durant un minut tampoc no ens acabarà malmetent massa la vista, però tampoc és plan d'anar mirant al cel durant tanta estona.
He posat halo solar en el cercador. I la veritat és que és brutal, l'efecte.
Sí, sí, de fet, a veure, d'això es pot buscar una cuirassa al sol de qualsevol cosa. Per exemple, els fanals són molt típics. Les escombres. Jo, per exemple, personalment vaig fer una fotografia en el que l'escombra tapa el sol i es veu al voltant aquest cercle. Mm-hmm. O, per exemple, doncs, el mateix dit. Tu pots posar el dit tapant el sol, fas la fotografia i la projecció de l'ombra fa que no vegis el sol i, en canvi, sí, aquest fenomen de l'halo. De vegades l'halo és molt espectacular, és molt vistós.
Molt, molt. La veritat és que sí. Però has dit que hi havia més fenòmens d'aquests.
Sí. Això, sobretot, el tema de l'halo és a les hores centrals del dia, és quan el sol pica més.
Mm.
Però, en canvi, quan s'està fent de dia, o sobretot quan s'està fent de nit, al capvespre, vaja, és quan es veuen aquests fenòmens dels falsos sols o els parelis. Un pareli no deixa de ser com un arc de Sant Martí, també amb els colors invertits, però que no està tan alt a l'horitzó com tu veuries un arc de Sant Martí. O sigui, un arc de Sant Martí tu el veus bastant gran. Fins i tot dona la sensació com que pots passar per sota. Ja també et dic que és impossible, és un fenomen òptic. És impossible passar per sota d'un arc de Sant Martí.
Però és veritat que hi ha vegades que estan tan ben fets que sembla que sigui un arc físic.
Sí, sí, sembla com que puguis tirar una, no sé, com puguis tirar una canya i emportar-te'l.
Sí, sí, sí.
Doncs això és produït bàsicament perquè està plovent. En aquest cas, els fenòmens òptics de les iridescències són per un fenomen bàsicament d'això, que els núvols estan formats de cristalls de gel. Doncs bé, el pareli és això, és com un arc de Sant Martí en el que queda molt més baix a l'horitzó. Per tant, tu mires cap al sol que s'està posant i en els núvols es veu una mena d'arc de Sant Martí. Aquí sí que és un arc, no és un cercle, i ho veus molt difuminat. No és una vistositat espectacular com si fos un arc de Sant Martí normal de quan està plovent. En canvi, el que sí que és espectacular són els falsos sols. Tot sovint, Àlex, en lloc de veure's aquest arc sencer, el que només es veuen són dos extrems de l'arc. I ho veus amb... són molt cridaners. Els veus amb molta vistositat, amb molta lluminositat. I, per tant, tu veus d'una forma simètrica, tu veus el sol enmig, així com una mica tapat, perquè necessites aquests núvols que vagin deixant també el cel rogenc, i enmig del sol, així com si fos una cosa molt, com molt apocalíptic, a punta i punta del sol, a una distància simètrica, es veuen dos sols també. Però no es veu una forma de sol, sinó que es veu com una cosa també fantasmagòrica de coloraines. Si busques també per Google, per exemple.
No, tinc una foto davant d'un fals sol a Moscou.
Sí?
Que la veritat, si tu no saps que això és un fenomen òptic, penses això, bueno, doncs ha arribat la fi del món, ja està, sí. Això s'ha triplicat, s'han acostat més estels, no? Tipus sí. El sol, ara que ens atxitxarrarem tots, és bestial l'efecte, eh?
He de dir que més d'una persona, i ho sé, vaja, perquè m'ho han comentat, en alguns països han trucat als serveis d'emergències... Clar. A determinades persones perquè han cregut que el que dius tu, que potser una estrella està a punt d'impactar-nos o que el món s'està movent i ens estem apropant cap al sol o que planetes del més enllà estan arribant a casa nostra i els veiem a banda i banda. No, és un fenomen completament natural produït per aquesta refracció de la llum en els casos on hi ha cirrus o cirroestrats. Després hi ha un altre tipus de núvol, que és l'altoestrat, que aquest és ja massa dens, aquest núvol és massa dens com perquè es produeixi aquest fenomen. Però la veritat és que els falsos sols, que són el fet que hi hagi un pareli, són molt espectaculars. Però es veuen només quan es fa de dia o sobretot de cara al vespre.
Sí, sí, és un moment de la tarda. Interpreto sí. Jo aquesta... O sigui, el sol s'està posant darrere els edificis i es veu aquesta mena de mitja corona on a banda i banda es veuen com rèpliques precisament del sol. I això no estaria bé que els homes del temps ho avisessin quan
passa? De fet, t'he de dir una cosa, Àlex. Almenys a nosaltres ens agrada dir-ho, tant en Josep Tomàs com a mi personalment, ens agrada dir que serà una bona tarda per fer fotografies,
sí.
Sempre ho diem, a la tarda, per fer fotografies panoràmiques o bé per captar aquestes iridescències. Això dels falsos sols ho hem dit tot sovint, però sí que és veritat que en el cas del nostre país és difícil de veure bàsicament perquè tu això ho has de veure en un lloc en on s'estigui posant el sol, però clar, en el nostre país, en el moment que tu ja no veus el sol a la tarda, el sol encara no s'ha posat
clar, perquè
tenim muntanyes que ens tapen
sí, de cortina. Canvi,
clar, si tu puges a un cim que tinguis una visió molt àmplia d'on es posa el sol o per exemple a la platja
clar.
O a un lloc on es posi el sol on entri, veuràs aquest efecte molt espectacular. És la visió, o l'angle de visió que tinguis, o l'espai, el que es diu l'Sky View Factor, el factor de cel descobert que tinguis. Al nostre país ja diem, ara en aquesta època encara es fa de nit molt tard, però ja a l'hivern, a les 3 de la tarda ja no tens sol, però en canvi encara queden 2 hores perquè s'hi posi.
I tant que sí. Busquin, fa el sol, pareli.
El sol, sí.
I si ho busquen en castellà, per Helio a màquina intercalada, de per sí. Helio, però tot junt. Sí. Mm-hmm. I la veritat és que halo solar, si poses halo et surt un personatge de còmic. Però
sí,
si
també.
Poses halo solar, llavors sí, ja veus sí. aquest efecte tan xulo, com dèiem, sí. D'aquest arc de Sant Martí invertit. Sí. Que hi ha envoltant el sol a molta distància, representa que estava, sí, i em semblava sí. Que quan deies envoltant el sol era just arran, i queda a molta distància.
De fet, Àlex, perquè la nostra audiència més o menys ho tingui present per la propera vegada que hi hagi aquests núvols, que ja us dic que avui no els tindrem, perquè avui els que hi haurà són els que hi ha allà, són els que són tan densos i no deixen ni passar el sol, doncs més o menys, així amb la mà estirada, amb la mà alçada, més o menys 5 dits al voltant del sol. O sigui, del punt del sol, on es veu això, són uns 5-6 dits. I en el cas del Pareli, fins i tot una mica més, pot ser un pam. Ben bé, o sigui, amb la mà estirada, mesurar un pam, aproximadament. També t'he de dir, Àlex, que aquests núvols doncs també es poden veure de nit, o aquest efecte també es pot veure de nit. Clar, no és al voltant del Sol, sinó que és al voltant de la Lluna. Aquí, en aquest cas, al voltant de la Lluna no està tan lluny de la Lluna, sinó que està més a prop. Aquesta corona que es diu, corona lunar, ja no es diu halo, sinó corona lunar, està més a prop de la Lluna, però també es veuen aquests colors de l'arc de Sant Martí, fins i tot vist de nit. Difuminats, lògicament, perquè la llum de la Lluna no és que sigui massa forta, però, per exemple, avui, que tenim lluna plena, doncs es podrien veure aquests fenòmens.
I tant que sí. Lluís Miquel, seguirem sempre arrencant, tot just després del butlletí informatiu i dels consells que ens envia el Ricard Porcuna, fent aquests apunts de ciència. Tenim titular només per demà, per anunciar el tema? El tenim decidit o no?
De fet, demà encara ho estem mirant, però si vols, el primer que farem demà per rematar aquesta feina de la iridescència és això fantasmagòric del núvol pulsant. Mentrestant, dic a la nostra audiència que vagin buscant en els cercadors d'internet núvol pulsant. Ja veureu quines imatges més maques i misterioses.
A veure, ja ho buscarem. Doncs vinga, demà parlarem de núvols pulsants i la resta de dies, més o menys a aquesta hora. Dijous sí que no, perquè a aquesta hora hi tenim Consell General, però dimecres, demà, dimarts, dimecres i divendres, sí que podrem fer aquests apunts de ciència amb el Lluís Miquel Pérez. Lluís, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé, adéu-siau.
Molt bon dia.